A continuació, escoltaràs un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat.
Segur que totes heu sentit a parlar de la loca de los gatos. Una dona soltera d'avançada edat que cuida els gats del carrer, els acull a casa i es passeja pel barri amb espardenyes velles, una bata i els cabells despentinats.
Però d'on sorgeix aquest personatge? Quan i per què es construeix la figura de la loca de los gatos i s'estigmatitza d'aquesta manera a les alimentadores i cuidadores dels felins? Avui responem a aquestes preguntes i parlem de la història política de la loca de los gatos.
Hola a totes, sóc la Femina Verbipotens.
I jo, Alejandro Capapé.
Esmoleu ben bé les urpes, perquè això és... Renegats!
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. You're all here. Good.
Meow, meow. Miau.
Us saludem de nou des dels estudis de Ràdio Ciutat de Tarragona. Som Renegats, el podcast oficial de l'associació animalista La Caseta dels Gats. Renegats és una crònica de tot allò que rodeja el dia a dia de La Caseta dels Gats, una visió que engloba no només la rutina diària i la vida al refugi, sinó també qüestions més transversals. Des de l'animalisme a l'antiespecisme, des del món associacionista al feminisme.
Avui volem apropar-nos a la figura de la loca de los gatos, la crazy cat lady, la boja dels gats, i fer una mica d'arqueologia per arribar fins a l'estrat originari d'aquest personatge tan conegut i amb caràcter universal, per entendre d'on sorgeix i per què. Potser una de les crazy cat ladies més famoses de casa nostra és la senyora Eleanor Abernathy, un personatge de ficció dels Simpsons. La seva història s'explica a un capítol de la 11a temporada titulat Springfield Up, en el qual es fa un recorregut per la història de tots els personatges de la sèrie.
Sí, i en aquest capítol, a banda de descobrir històries d'altres personatges secundaris del Simpson, coneixem la història de la Eleanor, que va néixer en una família benestant, en un entorn amable que va afavorir el seu creixement i desenvolupament intel·lectual i, de fet, era una jove molt llesta a la qual tothom augurava un futur prometedor. Ella, als 24 anys, va complir un dels seus somnis més importants, que va ser graduar-se en Medicina i en Dret. Però una llarga llista de desamors i desil·lusions heterosexuals, sumats a l'aparent pèrdua d'un fill, van propiciar que un dia adoptés un gat per no sentir-se sola. I després n'adoptés un altre. I com que sembla que no podia suportar l'absència masculina a la seva vida, va adoptar encara un altre gat. I després un altre i un altre. Fins que, finalment, es va convertir en la loca de los gatos que totes coneixem. Una dona envellida, amb els cabells grisos, que abusa de l'alcohol i alimenta els gats del carrer, que no té amigues i surt poc de casa i que, si ho fa, tampoc no es pentina i va sempre amb la bata i les espardenyes.
Crec recordar una mica l'episodi. I realment l'Eleanor Abernathy encarna totes les característiques d'un arquetip cultural que ja formava part del nostre imaginari. És a dir, no crea una idea original. De fet, la degradació pública de la dona soltera sense una relació heterosexual, que prefereix la companyia felina a la companyia masculina, apareix molts segles enrere i té a veure amb com evoluciona el patriarcat i amb la relació que les dones històricament han tingut i tenen amb els animals no humans, en aquest cas, els gats.
Sí, i en aquest programa, Renegats, ja hem parlat en diverses ocasions de com a l'antic Egipte es veneraven els gats, ja que es consideraven que eren representacions de les divinitats de la Terra. Cal tenir en compte, ni més ni menys, que la deessa egípcia, molt famosa, Bastet, era meitat dona i meitat gata, i era precisament la divinitat que protegia les llars, les cases, que eren i són el centre de la vida i que, a més, històricament han estat gestionades per les dones. A més, Bastet era la deessa de la fertilitat, protegia les dones durant el part i garantia la seva salut ginecològica. Però, si ens traslladem des de l'antic Egipte fins a la Xina, tant l'antiga Xina com encara avui, trobem a la deessa Li Shou, una gata que protegeix a les dones, la seva fertilitat i també la fertilitat de les terres. I una mica més a prop, de casa nostra, a la cultura nòrdica, tenim Freya, la deessa de la força i de la bellesa, que travessava els boscos amb un carro conduït per gats.
Quina imatge, eh?
És el meu somni.
És que és el teu somni. El que passa que segurament els gats es quedarien allà...
En ja plan camell.
Exacte. Passant sí. Absolutament d'illos.
Sí. És hora de dormir, punt.
Exacte. I de fet, bueno, Fèmina, tu has comentat en capítols anteriors que els gats eren molt, molt presents a la vida quotidiana de casa nostra en temps medievals. I quina relació llavors tenien en aquella època els felins amb les dones? Ja hi havia loques de los gatos a l'Europa i Catalunya medieval?
La loca de los gatos, com a arquetip cultural, tal com el coneixem nosaltres, encara no existia en temps medievals, però, sens dubte, és llavors quan a casa nostra es comença a estigmatitzar, no?, aquesta relació entre dones i felins. I, com comentaves, els gats són molt presents en la quotidianitat medieval i les historiadores especialitzades en aquest tema consideren que la dona medieval, que és qui cuida la casa, era qui cuida la casa, era molt amiga dels gats precisament per la necessitat de mantenir la llar neta i, a més, tenint en compte que gran part de la població medieval es dedicava al camp, per tant eren pagesos i pageses, també aquests pagesos i pageses eren molt amics dels gats perquè els felins eren uns bons aliats per evitar que les plagues d'insectes o petits rosegadors consumissin les seves collites. Sobretot pensem en petits conills o en insectes o potser també en rates o ratolins. I, per tant, doncs, no és estrany que ben aviat les dones, que sabem que van ser acusades de bruixeria, siguin caracteritzades amb una escombra, que és l'eina que feien servir per netejar la casa, per tenir aquesta casa neta, i un gat, no?, que era l'aliat per durant el dia a dia per aconseguir-ho. I un dels grans esdeveniments que vincula clarament la dona dolenta, la dona bruixa amb els gats, especialment amb els gats negres, succeeix el 1233, quan el papa Gregori IX emet una butlla papal per tal de massacrar aquests gats negres dels territoris catòlics, perquè aquest senyor deia que el gat negre era l'encarnació de Satanàs. Per tant, si això passa al 1233, si el papa decreta això, com dèiem, el 1233, significa que la identificació dels gats amb Satanàs i d'aquests gats també com a amics de les dones ja era molt anterior, és a dir, una cosa que estava consolidada, perquè un decret no es dona d'un dia per l'altre, sinó que, evidentment, doncs, com els nostres decrets encara avui, no?, ens parlen d'una cosa que està fent xup-xup des de fa temps.
Això és una mica patriarcat mesclat amb potser una de les versions més heavies d'espacisme que he vist.
Totalment, i aprofito també per dir molt fort que aquesta massacre de gats, que en qualsevol cas va tenir lloc en territoris catòlics, vale? És a dir, deixem de banda tot el que és l'imperi bizantí i les zones musulmanes, que eren moltes, sobretot si parlem a la península Ibèrica, o sigui, gran part de la península Ibèrica era territori musulmà, aquesta massacre de gats negres no té absolutament res a veure amb la proliferació de la pesta negra un segle després, 1348, fins a 1348 no arriba la pesta negra a casa nostra i no té absolutament res a veure. O sigui, és un mite, una llegenda que les historiadores medievalistes s'han encarregat d'estudiar molt bé i de ratificar molt bé. O sigui, no és cert.
Però és una llegenda urbana extremadament arrelada, eh?
Exacte. Per tant, sisplau, si us interessa el tema, trobareu informació molt ben documentada d'una manera molt fàcil.
Esperem. En una de les seccions teves, de la Fèmina Verbipotens, de la primera temporada, ja fa un temps, vam parlar de l'Agnes Waterhouse, la primera dona condemnada a mort a la foguera, acusada de bruixeria a Anglaterra, i que, a més, a sobre, per a més inri, va ser cremada amb el seu gat.
Sí, de fet us recomano que recupereu aquesta càpsula, la trobareu gratuïtament a la web de Ràdio Ciutat de Tarragona i també a les aplicacions gratuïtes, però, com deia, com vaig explicar, això va ocórrer el 1566 i bàsicament s'acusava a l'Agnès de causar la mort del seu veí amb l'ajuda, ni més ni menys, que del seu gat negre, que es va considerar que era l'encarnació de Satanàs i que, per tant, doncs, l'ajudava a l'Agnès a fer el mal a la Terra. Després de moltes tortures, l'Agnès va confessar que sí, efectivament, el seu gat era l'encarnació de Satanàs, però ja em diràs tu, quin remei, o sigui, stop, mata-me ja.
La tortura en aquella època era tan salvatge que la gent acabava confessant el que fos.
Bueno, és que, sí, sisplau, clar que sí, sí a todo. Llavors, sí. Clar, a partir del segle XVI, com sabem, la cacera de bruixes es converteix en una persecució sistemàtica, organitzada i perpetrada contra dones lliures, sospitoses, del que sigui, contra que puguin amenaçar, no?, l'estatus quo, i un estatus quo que sabem, no?, que era patriarcal en essència, sobretot si parlem de la modernitat a partir del XVI, a partir del segle XVI. Però és interessant que més enllà del patriarcat en aquest moment, a partir de l'època moderna, trobem moltes dones properes a la protecció dels animals i al vegetarianisme. I dic properes, entre cometes, perquè l'animalisme, tal com el coneixem avui, no sorgeix fins al segle XIX.
Ai, entrem allà a un altre tema, eh? Vegetarianisme, ja, d'això, uf, això ja era...
Clar, o sigui, és impossible parlar de veganisme.
Exacte, sí, però igualment podem començar a acumular ja coses que la gent, sobretot en aquella època, i com havies tu comentat en algun altre episodi, el tema de la relació de menjar carn amb la masculinitat i amb el poder i amb l'evolució, diguéssim, amb el progrés, llavors, uf, estarien bastant estigmatitzades.
De fet, una de les pioneres en aquest sentit és Mary Astell. Ella és una de les figures fonamentals de la història de l'educació de les dones, gràcies a una de les seves obres que es titula Una proposta seriosa per a les dames en benefici dels seus vertaders i més alts interessos. I el seu pròleg diu «Escrit per un amant del seu sexe». Ella va escriure aquest llibre el 1694. Té un títol d'aquests superllargs que els hi encanta a la gent medieval i a la gent de l'època moderna i que m'encanten també a mi, però que poden omplir una pàgina sencera. I us haureu quedat, no?, amb aquest fragment que diu «Escrit per un amant del seu sexe». És a dir, ella mateixa doncs es reconeix com a lesbiana, no? Mary Astell, un amant del seu sexe, una dona lesbiana, defensora del benestar dels animals i divulgadora del vegetarianisme. A part de la Mary Astell, trobem a la conegudíssima Margaret Cavendish, també d'Anglaterra. Ella fou una dona pertanyent a l'alta aristocràcia, escriptora i poetessa, científica i filòsofa. La van mal anomenar en vida la boja Cavendish perquè diuen les males llengües que era molt excèntrica, o sigui, tu diràs.
Això d'estudiar tant i fer tantes coses sent dona, molta gent diria això, és excèntric, clar.
Clar, evidentment, o sigui, encara em sembla lleuger, no?, que li diguessin la boja Cavendish, em sembla bé. Defensora dels animals, divulgadora del vegetarianisme, el món científic la recorda per la seva aportació en l'estudi de les papallones. Un estudi que ella va elaborar sense matar a les papallones, que en aquell moment era una pràctica insòlita, perquè, si ho recordeu, els homes es dedicaven a caçar les papallones i a clavar-les en agulles, per així després ell, doncs, consideraven que era la millor manera de poder-les estudiar. I ella va dir, no, jo les vull estudiar, però no les vull matar. Per tant, a veure com ho puc fer. I efectivament, doncs, ho va aconseguir, no? I es va guanyar el títol de boja.
Respecte.
La boja Cavendish.
Respecte, Cavendish.
Una miqueta més endavant, ja ens n'anem a la meitats finals del segle XVIII, la Sarah Scott, escriptora, va escriure la descripció del A Description of Millennium Hall, que de fet està traduït al castellà, ho sé des de fa poc i no me'n recordo, però crec que és bastant, bastant fidel al títol. Què és això que va escriure ella el 1762? Doncs una utopia en la qual una comunitat formada només per dones resol problemes sociopolítics com el classisme, la pobresa, el masclisme i l'especisme. I hi descriu ni més ni menys un santuari d'animals.
Quants cap conservis esclatant en aquest moment?
I una altra dona que segurament coneixeu una mica més és la Mary Shelley, escriptora reconegudíssima per la seva obra Frankenstein, que va ser filla de la feminista també molt coneguda, potser menys coneguda encara a casa nostra, la Mary Wollstonecraft, autora de la Vindicació dels Drets de les Dones. La Mary va ser vegetariana i va crear un personatge socialment marginat, el famós monstre fruit de l'operació, no?, científica del doctor Frankenstein. Aquest personatge no només era un marginat, sinó que era bo per naturalesa, era innocent i, a més, amigues, era vegetarià.
Així és com ens sentim tots els vegans. No.
Per favor, vaya morro.
Som tan bones persones. No, és broma. És broma. Però bé, i què passa quan arribem ja més enllà al segle XVIII?
Bé, el cas és que al segle XIX, dèiem,
ai,
sí, quan arribem
No
passa res. Al segle XIX, quan arribem al XIX, hi ha una clara i consolidada relació quotidiana, no?, i política entre dones i animals no humans, especialment felins. De fet, hi ha una famosa il·lustració titulada Old Maids at Cat Funeral de l'any 1789. Si poseu això, Old Maids Cat Funeral at Cat Funeral al Google, o sigui, és que ho trobareu superràpid, de l'any 1789, com deia. Hi ha representades dues dones que porten en braços un ataúd petit amb la cara d'un gat, i aquestes dones estan acompanyades per altres dones, moltes altres dones, que porten als seus braços els seus propis gats. I es tracta d'una il·lustració satírica que el que fa és ridiculitzar a les dones solteres i les associa amb la cura dels gats.
Per favor, demano a qualsevol grup de dones que vulgui fer un grup de música de post-rock que es diguin Old Maids at Cat's Funeral.
Mare de Déu, no, m'encanta. Jo també vull.
És que és meravellós. Però bé, si ara...
El meu telèfon és 633.
Mirem la il·lustració i mirant la il·lustració, que me la miraré després. Està clar que el que transmet aquesta il·lustració, ja només per la definició, s'apropa moltíssim al nostre arquetip cultural de la loca de los gatos, no?
Sí, ja estem aquí, perquè aquesta il·lustració, com deia, és del 1689, per tant, a les portes del segle XIX, i a finals del segle XIX i a principis del XX sabem perfectament que va esclatar el moviment sufragista i també va començar a proliferar, juntament amb aquest moviment sufragista, moltíssima propaganda antifeminista, també antisufragista, en contra del dret a vot de les dones, i hi havia representacions en aquesta propaganda, representacions de felins que pretenien frivolitzar les demandes d'aquestes dones que volien accedir a vot. I es tracta d'il·lustracions en les quals apareixen gats que són poc amigables, que són ridículs també, i que es relacionen aquests gats amb les seves cuidadores, que efectivament són solteres i malhumorades.
Són protomems, no, això?
Totalment, són els mems del segle XIX. I no és casualitat que aquest fos a la vegada el temps de l'anomenada Tercera Revolució Psiquiàtrica, que, com sabem, és una transformació de la medicina masculina que va inventar en aquest moment, és que estem en aquest moment, el terme furor uterí, per justificar una malaltia que no existeix, que no existia, que no existirà mai, perquè és una invenció del patriarcat, i que ells anomenaven també histèria, no? Que era, doncs, ni més ni menys que la resposta física i psicològica de les dones al malestar causat pel patriarcat. En fi, resumint, la Loca de los Gatos és un personatge del nostre imaginari cultural construït al llarg dels segles a partir de l'evolució del patriarcat, el discurs polític i social que el justifica. Així que, amigues, ho sento, patriarcados,
i per no això, existe. I per això, després del programa de fa dues setmanes, que era jo parlant tota l'estona de ciència, hem contestat amb una forta secció de la Femina Very Potents convertida en un episodi únic. I bé, la veritat és que, com sempre, superinteressant. I bé, avui estem a punt ja d'acabar un altre cop. I us recordem que en aquests últims minuts, són per vosaltres, renegates i renegats, què en penseu del tema d'avui? I si teniu qualsevol pregunta, comentari o crítica sobre les temàtiques que tractem, escriviu-nos a la caseta dels gats @gmail.com I recordeu que ens podeu seguir, també comentar a les xarxes socials, @lacasetalsgats i @renegats.gn, a Instagram i a Facebook i a TikTok, @lacasetalsgats. Fins d'aquí a dues setmanes.
Adeu.
Adeu.
Has escoltat un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Radio Ciutat.